Al migdia, al mirall. COPE Catalunya. Estàs informat.
Hola, bona tarda, amics i amigues. La Basílica de la Sagrada Família de Barcelona acollia diumenge passat, el primer de Quaresma, la novena edició del 100 la Creu. En parlàvem en el mirall de divendres passat. Va ser una vetlla amb eucaristia en què va ser present una creu de Síria com a referent del sofriment del món. A més de la creu, procedent d'una església, per cert, on les armes havien deixat forats visibles, també es va exposar al presbiteri una icona de l'Anunciació de l'Àngela Maria, trobada, segons va explicar l'arcabisbe malquita Janabdo Arbaix, per terra amb altres imatges d'una església. Janabdo Arbaix va ser el concelebrant principal i predicador de la celebració presidida pel cardenal Joan Josep Omella. Va ser tot molt intens, amb moltes bones esperances que podríem resumir, però que ara no tenim temps. Sí que destacaríem unes dades que va donar l'arcabisbe malquita sirià, i és que hi ha hagut durant la guerra d'aquests 14 anys a Síria fins a 9 esglésies totalment destruïdes i més de 1.300 màrtirs cristians. A més, els aldarulls amb morts d'aquests dies passats, segons l'arcabisbe Janabdo Arbaix, no se sap d'on venen, segons ha declarat, després d'aquest 100 la Creu, que sempre coincideix a través de la pastoral amb joves de l'arcabisbat de Barcelona, amb el primer diumenge de Quaresma. La Quaresma és penitència, desert, privacions i sacrificis, però sobretot esperança en la Pasqua. Avui a la taula de testimonis parlarem del dia del seminari que se celebra aquest diumenge, el mes proper, a Sant Josep, amb la presència del rector del Seminari Conciliar de Barcelona i d'un dels seminaristes d'aquest centre. I també entrarem en aquesta edició quaresmal de 40 dies per la vida a Barcelona i a Catalunya, amb dos representants de les pregàries que es fan en dos dels centres on es practiquen avortaments a la capital catalana i seran presents aquí. Tot això amb la música d'inspiració cristiana i un petit resum de notícies us acompanyarà fins que siguin gairebé les dues aquí a COPE Catalunya i Andorra al 783 de l'Ona Mitja. Salutacions al Sergio López a les vies de so, de la Montse Roset a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem. Obrim la taula de testimonis. L'Església celebra el dia del seminari aquest diumenge i amb un lema que té molt a veure amb l'esperança, com no pot ser d'una altra manera. Sembradors d'esperança. Tenim amb nosaltres Salvador Bacardit, rector del Seminari Conciliar de Barcelona. Mossèn Salvador, bona tarda, un plaer.
Bona tarda, igualment.
I bon dia del seminari, que ja el tenim aquí, eh?
Gràcies.
I també tenim el seminarista Armand Camnang. Bona tarda.
Bona tarda.
En quin curs estàs?
Ara estic a cinquè.
Cinquè.
Ja que... finalitzant.
Exacte, perquè són els dos de filosofia i els tres de teologia i després l'etapa pastoral.
Efectivament, sí. Ara és finalitzar aquesta etapa d'estar en el seminari i ja vida en parròquia.
Molt bé. En quina parròquia vas fent feina?
Estic concretament a Sant Miquel dels Sants, però és una agrupació pastoral que es diu Les Tres de Gràcia i que també està unida a Crist Redemptor.
Molt bé.
Sí que són quatre.
Són quatre, efectivament. Crist Redemptor s'ha afegit l'altre dia, precisament m'ho comentaven. Sí, sí.
Efectivament.
També tenim amb nosaltres dos representants de 40 dies per la vida a Barcelona. Ells són Miquel Blanc. Bona tarda. També tenim amb nosaltres Isabel de Puig. Bona tarda.
Hola, bona tarda, Ignasi.
Doncs tenim dos dels qui preguen ja des de l'inici de la Quaresma, des del dimecres de Cendra, en centres on es practiquen avortaments. Bé, comencem parlant del dia del seminari. Com viuen els seminaristes, el Seminari de Barcelona, però també l'Interdiocesà, el Seminari de Terrassa. Els seminaris, com viuen aquest dia, mossèn Salvador, si vol començar?
Sempre, cada any és una oportunitat de que visquem aquesta festa patronal. Sant Josep és el patró dels seminaris, amb il·lusió, perquè és una oportunitat també de compartir tots junts els seminaristes, els formadors, els equips corresponents dels tres seminaris de Catalunya, una jornada festiva, que és el mateix dia 19. el programa és semblant a cada any. Fem cada any amb un seminari diferent, aquest any anem a Terrassa, fem unes competicions esportives en primera hora de la tarda, després anem, en aquest cas, al seminari, com es deia, de Terrassa, allà a Vall d'Oreig, celebrem l'Eucaristia, que la presidirà el bisbe Salvador Cristau, que és també a la vegada el bisbe que en nom dels, de la Tarraconense presideix aquest grup dels rectors i formadors de Catalunya, i després de l'Eucaristia tenim un sopar fratern. És el programa que tenim el 19 a la tarda, perquè el matí és un dia lectiu, tenen classes a l'Ateneu Universitari com cada dia, però la tarda sí que ho celebrem així.
És una tarda més festiva amb la competició esportiva, que pel que tinc entès sempre és una vàlvula d'escapament i s'ho prenen seriosament, no, Armand?
Això sí, així és.
Del triangular de futbol.
Sí. Sí, aquest any seran 4 equips, i dos de Terrassa i després un de l'Interdiocesà i també el de Barcelona, i és una trobada fraterna però també competitiva, on també és una manera, no?, de trobar-nos allà tots els seminaristes de Catalunya, que sempre val la pena.
Des dels valors de l'esport, no?, que sí, són competitius però que són també fraterns, són nobles.
Així és.
Ara tots volen guanyar, em sembla.
Sí, això també.
Terrassa diu que guanyarà, vostès també diuen que guanyaran.
Sí, Terrassa porta uns anys allà guanyant tota l'estona i s'ha de canviar una mica això.
S'ha de canviar l'equip top, que acabi el cicle i vingui un altre. Sí. Bé, molt bé, amb aquesta fraternitat. Es viu el dia de Sant Josep, dimecres vinent, dia 19, però en tot cas també aquest cap de setmana, com que sempre en ser feiner Sant Josep, hi ha també activitat. No sé si es fan portes obertes, com altres anys, al Seminari de Barcelona, demà dissabte, en aquest cas.
Sí, a part de la celebració el mateix dia de Sant Josep, això que explicàvem ara, aquest cap de setmana les parròquies han rebut uns materials per fer aquesta campanya que es diu de sensibilització del tema de les vocacions i també de col·laboració, de pregària i col·laboració econòmica amb la col·lecta que es fa a les comunitats parroquials i als centres de culte de totes les diòcesis, no? Aquest any, com has dit abans, el lema és Sembradors d'Esperança. El seminari és un lloc on es planten aquestes llavors que després han de sorgir aquests nous pastors que necessitem a la nostra església, i per tant les comunitats han de prendre consciència d'aquesta importància que té la formació dels futurs preveres, i és una oportunitat per tant de demanar la col·laboració a tothom.
Queda clar que la vida és vocació, això es recordava l'últim congrés de vocacions a Madrid, no sé si algú de vostès va ser-hi.
Vam anar tots, sí.
Molt bé, molt bé. Sí. Que les vocacions són a tots els estats de vida, a totes les crides, també al matrimoni, al diaconat, a la vida consagrada, altres formes de servei a l'Església, des d'una consagració personal, per exemple, o una solteria, però en tot cas, ara toca el seminari i també necessitem els preveres. Les vocacions del sacerdoci són molt importants. No es tracta d'arrossegar tothom cap al sacerdoci, però sí que aquelles persones que sentin la crida puguin respondre lliurement. I un dels qui ha respost, ens acompanya avui, és Armand Camnang. Com és la teva vocació? Com va sorgir tot això? Ara ja portes això 6 anys al seminari, no? Més
sí,
o menys.
Sí, la vocació sorgeix dintre d'una realitat d'una família creient però no practicant. I a partir d'allà, doncs, bueno, també col·legi catòlic i tota l'evolució, no?, del temps d'estudis. Però la inquietud brolla, sobretot, quan tenia 13 anys, que per part d'una religiosa que em proposa això, no?, em suscita el tema de la vocació al ministeri sacerdotal, i és una inquietud que comença a créixer en el cor, però que es queda en el silenci, que no ho transmeto a ningú, i que amb el pas dels anys, sobretot ja en l'etapa universitària, degut a una experiència, a un camí de Santiago, doncs brolla encara més aquesta inquietud, que comença amb un procés de discerniment, també de manifestar-ho a nivell públic, diguem-ho així, amb un mossèn, i un procés d'acompanyament, de discerniment, on també, per exemple, el bisbe Toni va ser partícip d'aquest procés, i el 2019 doncs vaig donar el pas a entrar al seminari.
Uh-huh. Amb quina edat? Amb 20 anys?
Amb 25.
25 anys. Avui dia és el perfil que predomina. No de 18 anys, com potser passava abans, no?, quan acabaven els batxillerats i ja entraven directament, o alguns havien estat en els seminaris menors, sinó que moltes vegades es madura més això, no?, amb estudis universitaris d'altres tipus.
Sí, veient una mica la realitat al seminari, contemples com moltes realitats de famílies que han anat acompanyant en el procés de discerniment, d'altres que han tingut una conversió i que entren després, com que els graus de maduresa també vas veient que requereixen de més temps. Abans, amb 18 anys, com que ja eres més conscient del teu futur o també d'aquest discerniment, mentre que actualment, com que aquesta maduresa, diguem-ho així, dels joves, com que és més tard, no? I personalment, és una mica això, no? El factor entorn, també una mica això, no? El no poder manifestar també perquè la vida parroquial que no tenia, o que era més la vida del col·legi, doncs va produir que un cop ja assentat amb diverses coses, no? amb experiència de vida, diguem-ho així, d'estudis i després també pues, amb aquestes experiències que vaig tenir personals, doncs em va fer donar el pas.
És un pas a un compromís de servei a l'Església, del Ministeri Ordenat, del Sacerdoci, amb el celibat, amb moltes altres exigències i també amb moltes satisfaccions, segur que hi ha els qui tenen experiència sacerdotal d'anys ho saben, no? Que hi ha moments de tot, però sí. També molta esperança. Suposo, mossèn Salvador, que aquests perfils, no? De famílies de cultura cristiana no practicants, és la realitat de Catalunya, no? Que predomina, podem dir malauradament, però que també és una realitat que després
sí, es recondueix. Les famílies en molts casos ho respecten, potser d'entrada els hi costa, però després també ho comparteixen, no? En aquest sentit també aprofito per comentar que fem una trobada amb totes les famílies dels seminaristes, justament perquè ells també se sentin part integrant amb la formació d'ells, no? Que també els acompanyin, que també valorin aquest valor de la vocació també com un do de Déu, que també ells se'n puguin alegrar i compartir-ho. Fem un dinar, una eucaristia i un dinar amb totes les famílies el dissabte 22, i també abans, a més del que hem dit que es fa a les parròquies, aquest dissabte hi haurà una vetlla vocacional que la presidirà el cardenal amb joves, organitzat per la delegació, el secretariat de vocacions, amb joves que també s'ho plantegen, no? En aquest sentit serà també una oportunitat d'anar treballant aquesta dimensió vocacional a nivell diocesà, i aquest dilluns passat també va ser una altra oportunitat. Vam tenir una celebració molt bonica, molt també testimonial per part d'uns d'ells que van rebre els ministeris de lector i acòlit, i un d'ells també els ritus d'admissió als ordes sagrats. També va ser una bona oportunitat de motivar aquesta dimensió vocacional.
Els camins que tenen els seus passos, les seves etapes. Doncs aquesta vetlla, aquest dissabte, és al vespre, a la capella del seminari?
Sí, a les 7:30 o 7:45 a la capella del seminari. Després acabarem amb un ressopor per compartir una estona també de convivència amb tots els joves.
Doncs aquells que vulguin conèixer el seminari el o que seminari. Tinguin famílies amb fills que s'ho estiguin plantejant. Sabem que es fa molta campanya, no?, de pastoral vocacional des de la llibertat de cadascú. Em sembla que un recés fa uns dies amb el bisbe David Abadies. Nois que s'ho estan plantejant, i és bo també desvetllar.
Sí, durant aquests dos darrers anys estic col·laborant en la pastoral vocacional, i també és molt maco veure com el Senyor crida, suscita el discerniment a joves que estan amb aquesta inquietud, i durant aquests darrers dos anys doncs, ha sigut anar al Santuari de l'Hort, que està a Solsona, i on, bueno, uns quants d'ells han donat el pas aquest curs,
fantàstic. Doncs veurem a banda del que han entrat aquests curs, els que entren l'any vinent. Bé, són no sé si arriba un centenar els seminaristes que hi ha a Catalunya en aquests moments. No arriba, són 70 o així, una cosa així.
A Barcelona són 30. Estan fent estudis, diaques que estan estudiant a Roma, comptant-nos tots de tot Catalunya, no, jo crec que estiguem en una seixantena.
Seixantena. Jo he tirat massa cap amunt, tant de bo. Sí. Puguem arribar a 100, tot i que la quantitat no és el més important. Sí, per cert, que hi ha un grup de diaques ordenats el juny passat, que ara seran ordenats preveres aviat. No sé si ho podem dir.
Ho estem preparant, sí.
Molt bé. Ja ho confirmarem quan es concreti. També tenim amb nosaltres, com hem dit abans, Miguel Blanc i Isabel de Puig, que ara escoltaven, no?, el testimoni del seminari, que és molt important. Però vostès fan una feina laical de contacte amb el món molt important també, on també els preveres s'hi poden apuntar, evidentment, perquè això no és fer política ni fer res que no sigui pregar i demanar per la vida. Bé, ens poden recordar, Miguel, què és 40 dies per la vida?
Sí, 40 dies de pregària. Llavors, sí que voldria comentar una cosa. O sigui, sense nadons no hi ha seminaristes. Ara també fem aquesta comparació. O sigui, a Catalunya l'avortament es porta cada any un 40% de les mares embarassades avorten. O sigui, estem parlant de 25.000 avortaments a Catalunya.
O sigui, 40% de tots els embarassos que es donen en un any a Catalunya avorten, per les circumstàncies que sigui, perquè tenen 17 anys i és un accident, no és desitjat, el que sigui, per mil circumstàncies.
No, o sigui, és una barbaritat, i la mitja de l'estat espanyol és un 28%, un 27%. O sigui, estem realment amb un problema, no? La tasa de reemplazo generacional és 1,2. O sigui, estem dient que realment no hi ha reemplazo generacional, per tant, el futur dels seminaristes, si hi ha fills, tenim un problema, justo, no? Llavors, per tant, hem de fer una mica el canvi de mentalitat, o sigui, una mentalitat que busca que no neixin criatures, que per lo que sigui, no? Per bueno, pues lo que estem ara, no? Pues canviar una mica això.
Uh-huh. Doncs molt bé, molt important. I per tant, 40 dies per la vida és una iniciativa, recordem, nascuda als Estats Units, d'àmbit internacional, que en desenes de ciutats, o gairebé centenars de ciutats del món, es manifesta amb aquestes pregàries davant de centres clínics on es practiquen avortaments durant la Quaresma i també a la tardor, oi?
A la tardor. Tenim dues campanyes, ara, a la Quaresma, i una altra a la tardor, i consisteix en pregar durant 40 dies davant dels centres d'avortament en torns d'una hora, de 8 del matí a les 8 de la tarda. I la veritat és que és una meravella perquè veiem tot tipus de persones. Veiem gent gran, joves, gent espanyols, catalans i de tots els continents. I és una pregària amb moltíssima força perquè estem units a tot el món. S'està pregant als 5 continents, hi ha més de 1.000 campanyes, moltíssims voluntaris, no et sabria dir, però milions. I quan aquí no preguem, es prega a un altre país. I és una oració contínua per al fin de l'avortament, però també preguem per tot, preguem pels metges, preguem pels policies, pels polítics, per les dones que s'ho pensen.
Llavors, per les dones que han avortat, també, clar, no? Es clar, prega per tots.
Per tots, per tots. I allà el que el fem també és, d'alguna manera, posar-nos a disposició d'aquelles dones que estan a la porta del centre d'avortament per oferir-los qualsevol cosa que necessitin, doncs un metge, un acompanyament, perquè la realitat és que les dones no avorten per diners, avorten per solitud, no estan soles, s'enfrenten a una situació doncs, que no esperaven i tothom els diu que avortin. El missatge que reben és avorta, avorta, avorta.
Ningú... El que passa moltes vegades als diners és el gran argument o excusa utilitzat, no?
Clar,
no pots
clar.
Mantenir aquesta criatura, ets molt jove... Clar.
Però no és la realitat, perquè nosaltres coneixem moltes dones doncs, a la mateixa situació que han optat per la vida i després la vida t'ofereix moltíssimes oportunitats per tirar endavant, no? I per cuidar aquesta criatura, el fill, és un fill, és una persona... És molt trist que nosaltres veiem que es parla doncs, de problema, de números, d'inconvenients i en realitat estem parlant de persones, no? Són vides. És la vida del fill, però també és la vida d'aquella dona que si li trenca la vida quan avorta. I això ningú li diu.
La Quaresma d'aquest any, com que hi ha dues maneres de comptar-la, oi? Una traient els diumenges, altra no, vosaltres ho feu seguit, no? Des de dimecres de cendra, des del dia 5 de març,
sí.
I fins diumenge de Rams, oi?
Exactament, sí.
Fins
sí,
diumenge
sí, sí,
de Rams és aquesta campanya, 40 dies seguits, de 8 del matí a 8 del vespre, recordem que hi ha 3 centres a Barcelona, oi? Davant
sí.
Dels quals es prega al carrer Anglí, dos a Sarrià, un al carrer Anglí...
Un altre del Masses...
Carrer del Masses, també altres... molt a prop, de
sí, fet. Molt a prop, són centres que en realitat treballen
com
junts.
Com en xarxa,
sí,
junts.
Sí, sí. I després és un altre que és molt, molt conegut de fa molts anys, que és el centre que està al carrer Aragó-Viladomat.
Aragó-Viladomat, sí, a l'esquerra sí. De l'Eixample,
sí.
De fet a prop de la plaça d'Espanya.
Exactament, sí,
I,
sí, sí.
I allà, en quins centres preguen vostès, per cert? A quins equips estan?
Doncs en Miquel és el responsable, coordinador, diem, o, bueno, per dir alguna cosa, no? Perquè
sí.
Treballem en equip totes les campanyes juntes de Dalmases, jo estic a Anglí i Josep Maria Valle està de coordinador del centre d'Aragó.
Bé, sí, i els torns es van cobrint, no?
Es
fa el que es pot.
De vegades doncs, ens falten voluntaris perquè això, clar, és un sacrifici. Per això a Quaresma s'entén molt.
I són
doncs,
moltes hores, 12 cada dia.
I són moltes hores i fa falta molta gent, però més o menys anem cobrint els torns. Ens agradaria que amb més gent, perquè clar, no és el mateix pregar sol o de dos en dos o tres que si anem cinc o sis, que és molt més divertit, no? També.
Sí, clar, intenten que al mínim siguin dos o tres, no? Com a
sí,
mínim.
Sí, ens agrada doncs, que si es faci una mica de comunitat, que sigui una pregària conjunta, no?
Doncs,
però bueno, no passa res perquè...
Buscant 40 dies per la vida a internet, 40 dies per la vida a Barcelona,
sí,
hi ha...
40 dies per la vida online, hi ha totes les campanyes, i si no també tenim la nostra pàgina de Barcelona,
Sí, és, és molt fàcil, Ignasi. Mm. Fiques a Google 40 dies per la vida, la primera opció que surt és la campanya nacional. Si poses 40 dies per la vida a Barcelona, la primera opció que surt és la nostra campanya de Barcelona.
Per tant, està clar.
Exacte, qual.
No, no hi ha més, no hi ha més
no
cosa.
No hi ha pèrdua. Sí,
no hi ha pèrdua, doncs no, que...
Després del que deia l'Isabel, no hi ha cap mare que s'arrepenteixi de no haver... de no haver avortat. A lo millor quan el fill és adolescent, a lo millor s'arrepenteix. No? Però una broma fàcil. Però no hi ha cap mare que hem sentit, ostres, mare. Però en canvi, hi ha moltes, moltes mares, el síndrome post-aborto, que és una tragèdia i un drama, el tema de l'avortament. Mm-hmm. És un tema ideològic que afecta global a tot el món. Mm-hmm.
A banda d'animals que ens escolten, si poden, doncs oferir algun dia, una hora, tres dies a la setmana, el que cadascú sí. pugui.
A nosaltres, els que ens ve molt bé per la nostra organització, és que sigui el mateix dia, una hora, les cinc setmanes que durarà la campanya, que no és gaire. Però bueno... Que
això
cadascú...
també ajuda a tenir-ho sí. tot més organitzat.
Exacte.
Clar.
I si no, doncs, el cap de setmana doncs, va molt bé reforçar els torns. O sigui que si hi ha voluntaris pel cap de setmana, doncs
també.
Endavant.
Sí, sí, que moltes vegades hi ha més disponibilitat en els joves clar, o en les famílies. Sí. Doncs amb Isabel de Puig i també amb Miguel Blanc hem presentat 40 dies per la vida, que celebra sempre com una missa d'inici, també una trobada, no? I ara què queda? Hi ha la missa de meitat de campanya i la missa final?
Exactament.
Sí, missa de meitat de campanya ho farem a la parròquia de la Medalla Miraculosa.
Uh-huh. El carrer Consell de Cent.
Sí. Mossèn Vallès. Després de la missa final a Sant Vicenç de Sarrià, el dilluns sant, ho fem a les 8 i quart del vespre.
Molt bé.
El bisbe David, no?
Sí. El bisbe David cada dia, dilluns sant, dilluns 14 d'abril, a un quart de nou del vespre. I la de meitat de campanya, quan serà?
Pues el divendres 28
de març.
De març. Que més coincideix amb, no sé si són 40 hores de duració de pregària... Amb
les 40 hores per al senyor, em sembla, no? Sí, que és una campanya internacional, també.
Exacte.
Sí. Molt oportú.
Pues, exacte, ens fiquem allà.
El temps se'ns acaba, però ha estat un plaer presentar una vegada més 40 dies per la vida a Barcelona, que, per cert, a Tarragona continua, oi?
Sí,
ja,
molta força.
Tarragona
força.
Continua i Girona s'ha obert aquesta sí. campanya.
Doncs endavant també els de Tarragona i Girona, que segur que també per internet poden trobar 40 dies
clar.
Per la vida.
Sí.
Doncs la campanya 40 dies per la vida i el dia del seminari. Em sembla recordar que precisament un seminarista fa molts anys a Tarragona, que ja deu estar ordenat, havia estat molt implicat en el...
Albert. Albert, sí.
Sort que l'ha recordat, gràcies. Sí. Per tant, també hi ha bona connexió entre els centres de formació per a futurs preveres i aquestes campanyes. Moltes gràcies, mossèn Salvador Bacardit, rector del Seminari de Barcelona, Armand Camnach, seminarista. Endavant, bon dia al seminari i fins una altra.
Moltes gràcies.
Gràcies.
I gràcies també a Isabel de Puig i Miguel Blanc. Fins la propera. Força en la
gràcies.
Campanya 40
Moltes
dies
gràcies.
Per la vida. Adéu-siau.
Alto monte Jesús fuera, llevando a Pedro, Santiago y Juan, y allí lo vieron transfigurar. Todo su rostro se iluminó, y su vestido resplandeció, con blanca luz más fuerte que el sol. En gloria vieron hablándole.
La transfiguració és el títol de la cançó que estem escoltant, un tema amb el qual Javier Bru ambienta la celebració d'aquest segon diumenge de Quaresma, en què sentirem a l'Evangeli el relat de la transfiguració del Senyor.
Tres tiendas, una Elías, otra Tila, otra Moisés. Mas no sabía lo que decir.
Algunes notícies d'aquests dies. Us expliquem que unes 25 famílies d'arreu de Catalunya van assistir diumenge passat a la jornada de portes obertes que organitza l'Escolania de Montserrat per atraure nous alumnes. El prefecte del cor infantil, el benedictí Efrem de Montellà, explicava que les dades demostren la consolidació de la tendència a l'alça després d'uns anys amb un retrocés en les inscripcions a causa dels efectes de la pandèmia. També va dir que la presència femenina es concentra en el nou cor infantil que està funcionant molt bé des de fa un any per a nois i noies de 17 a 24 anys.
y de ellos mismos orar allí.
Com treballar l'espiritualitat i la fe en els infants i joves dels centres d'esplai és el propòsit que va reunir recentment una cinquantena de monitors i monitores del moviment de centres d'esplai cristians de la Fundació Pere Tarrés al Temple del Sagrat Cor del Tibidabo. En aquest entorn, els participants van poder compartir moltes experiències i moltes inquietuds de futur sobre l'educació en el lleure. I el Museu Diocesà de Barcelona acull des del 6 de març i fins al 22 de juny l'exposició Creadores, una mostra que posa en relleu la contribució de les dones artistes als moviments d'avantguàrdia i a la modernitat. Són 50 obres de 21 artistes internacionals. Fins aquí el Mirall, gràcies. Tornem divendres vinent a 2:15 aquí a COPE Catalunya, al 783 de l'Ona Mitja. Felicitats als Joseps i a les Josefes. Bona dia de Sant Josep. Fins d'aquí 7 dies. Adéu.